Biocop, agricultura biològica des del 1975, patrocina Tu menges, tu manes.
I wish you smiled a little funny, not just funny, really bad. We could roam the streets forever, just like cats, but we'd never stray.
Si els nadons a tan bon punt neixen ja tenen la millor alimentació assegurada, és a dir, la llet de la seva mare, com pot ser que les multinacionals de la indústria de la llet de fórmula continuïn a dia d'avui encara guanyant tants diners? Què s'amaga al darrere del negoci del biberó? Tot això en el benentès sempre, evidentment, que les mares tenen tot el dret del món a escollir l'opció que vulguin. Però de vegades aquesta opció està molt influenciada per la indústria, que al seu torn influencia els metges, que al seu torn diuen a les mamàs el que creuen que és millor pels seus bebès. I aquest és un dels problemes, la manca de decisió lliure quan es prenen aquestes eleccions. Esther Vives, què tal, com estàs?
Hola, molt bé, un plaer tornar aquí.
Molt bé, sí, semblava ahir, que estaves aquí.
No ho pots
dir. A veure, d'entrada, és evident, i això no és, perdoneu que sigui tan categòric, però és així, no hi ha cap dubte que la lactància materna és el millor aliment, la llet materna, el millor aliment per un nadó, amb una diferència important, a més a més, no? Respecte d'altres tipus d'aliments.
Sí, és així. De fet, quan una criatura arriba al món, està bàsicament preparat per prendre llet materna. Cap altre tipus de substància, i fins i tot les llets artificials no són l'opció més adequada, el que a vegades no hi ha més remei perquè la dona no vol donar al pit, o perquè per diferents circumstàncies no pot. Però, en general, totes les dones tenen llet, totes les dones poden donar de mamar, i el bebè, que té un sistema immunitari que tot just s'està desenvolupant, les característiques i les propietats de la llet materna, amb una sèrie d'anticossos, proteïnes, enzims, cèl·lules vives, són, doncs, la millor protecció contra tota una sèrie d'enfermetats per a aquesta criatura. Més enllà, per tant, d'un aliment, són també una medicina, i la llet també inclou una sèrie de propietats que podríem anomenar d'immunitat activa, afavoreixen el desenvolupament del sistema immunitari i el desenvolupament del nadó. Per tant, són la millor opció per la criatura i també per la mare, perquè en la mesura en què el bebè, el nadó, mama, també això genera tota una sèrie d'hormones amb la mare que faciliten també el vincle amb el nadó, relaxen en la mare a l'hora de tenir cura de la criatura i també, doncs, són afavoridores de la seva salut just després del part en diferents aspectes.
Poden afavorir la recuperació, fins i tot accelerar la recuperació de la mare després del part, eh?
Sí, és així, evitar també hemorràgies postpart just quan la dona acaba de donar a llum. Per tant, és molt beneficiosa tant per al nadó, que això ja ho sabíem o se'n parla més, però també ho és per la mare. I això que ara ens sembla una evidència absoluta i categòrica, doncs fins fa uns anys s'havia posat molt en dubte, precisament fruit dels interessos de la indústria del sector.
Ara parlarem d'això perquè és la mare dels ous en aquest cas, els interessos de la indústria alimentària. De tota manera, de fa un temps, als hospitals i les maternitats s'està tornant a fomentar una altra vegada la lactància materna. No sé si s'està aconseguint bons resultats amb aquesta política.
Bé, de fet, des de la dècada dels 90 es va començar a promoure d'una manera molt activa per part dels centres hospitalaris la lactància materna, tan bon punt la dona donava llum, i sí que és cert que cada cop hi ha més dones que donen al pit, però això acostuma a ser en les primeres en els estadis inicials, un cop s'ha donat a llum. Em refereixo, posant dades, amb els bebès d'un mes i mig, un 66% de les dones donen al pit en exclusiva. És una xifra que està bé, però clar, l'òptim seria el 100%. Per tant, ens trobem que els centres hospitalaris, les maternitats, inverteixen molts recursos en que les dones donguin el pit tan bon punt donen a llum, però al cap d'un mes i mig només un 66% de mares donen el pit en exclusiva, perquè moltes, a banda de la teta, doncs també donen suplements de llet artificial, sovint perquè els hi ha recomanat el propi metge. I quan mirem les xifres als 6 mesos, que hem de recordar que l'Organització Mundial de la Salut recomana la lactància materna en exclusiva durant els primers 6 mesos
com
de vida del nadó.
6 mesos?
6 mesos en exclusiva. Després, doncs, s'introdueixen d'altres aliments i la l'OMS parla doncs, que es dongui el pit almenys durant 2 anys o més, cosa que evidentment es fa de manera més puntual, perquè no és el mateix un nen acabat de néixer la necessitat que té doncs, d'aquell aliment que posteriori. Però bé, 6 mesos després de donar llum, només un 28% dels infants prenen llet materna en exclusiva. Si mirem les dades 6 mesos després del part, quants bebès prenen el biberó en exclusiva, ens trobem amb un 53%. Per tant, el que veiem és que al cap de 6 mesos són pocs els nadons que prenen la teta, poques les mares que la donen. Si ho comparem, sobretot, per exemple, amb el cas del biberó, i ens hem de preguntar per què això passa.
I una solució no seria tornar a tenir dides? Hi ha dides actualment?
Bé, dides són la tradició que hi havia durant molts anys i durant molts segles. En el transcurs de la història hem trobat aquesta figura d'una dona que, a canvi d'una remuneració, doncs donava llet a d'altres criatures. Avui no és una professió el fet de que les dones de fet, donguin llet, però sí...
No governi, no? No deu haver-hi a Catalunya de dides.
De dides no n'hi ha formalment. Ens podem trobar casos, a vegades, doncs, que en algun grup de criança una mare pot haver tingut un problema, l'han hagut d'operar, i potser una altra mare del grup de criança s'ofereix a donar el pit o extreure's llet, això és més habitual, perquè se li pugui donar a aquesta criatura doncs, que pren la teta en exclusiva. El que sí que trobem són bancs de llet, on les mares poden donar llet en aquest banc que queda recollida, i aquesta llet se subministra sobretot a nadons prematurs que ho necessiten i que les seves mares doncs, no els hi poden donar de mamar. El que sí que és interessant assenyalar és que en països com els Estats Units i en el món anglosaxó s'ha començat a posar en marxa una iniciativa que bàsicament es tracta de comercialitzar llet materna. S'han creat unes pàgines web, hi ha una pàgina web que es diu Only the Breast, només el pit, o que funciona a mode de pàgina web col·laborativa, a mode d'Uber, a mode de Wallapop, on les dones ofereixen llet i venen aquesta llet. Aleshores, tu pots entrar en aquesta web, Only the Breast...
Però amb garanties sanitàries, suposo.
Bé, el curiós del cas és que als Estats Units no està regulada aquesta pràctica. Aleshores... tu pots oferir la teva llet a través d'aquesta pàgina web, però no té per què passar uns determinats controls.
Ui, això no ho veig gaire clar.
Què ens trobem? És un negoci en auge, és un negoci emergent, perquè als Estats Units les dones de seguida s'han de reincorporar, no hi ha baixa per maternitat, de seguida s'han de reincorporar a la feina, i moltes consideren que si jo no li puc donar la teta, moltes s'extreuen llet amb tirallets, però hi ha algunes que opten per comprar aquesta llet. Si tu entres a la pàgina, trobes els perfils de les dones amb les seves característiques, si són altes, baixes, rosses, morenes, quins fills tenen, què mengen. També hi ha un apartat especial de les mares que prenen alimentació vegana, vegetariana o hindú, i tu pots comprar la llet en funció també del que prenen, però el que és interessant assenyalar és que qui més us fa d'aquesta pàgina web en general també són homes. Hi ha una secció especial on les dones venen la llet a homes, perquè en determinats cercles, sobretot de...
Fetichisme,
de hi ha una part de fetichisme, que hi ha homes que els interessa comprar aquesta llet, i hi ha per una part d'aquells que fan esport i culturisme, que es diu que és bona per...
Perquè és rica en proteïnes...
Per el desenvolupament de la musculatura.
Sí, senyor, sí, senyor. Pues jo
no... Tot això arrel de les dides. T'he explicat tot aquest cas de curiós, no?
Has dit una cosa que em sembla...
De les pàgines col·laboratives de llet.
Prefereixo la dida, que comprar-la per internet.
És més quilòmetre zero.
Sí, exacte. Sí.
Bueno, com a mínim saps que hi ha una certa garantia sanitària, no? Has dit que les dones als Estats Units no tenen baixa per maternitat, i abans havies fet la pregunta per què tantes dones donen el biberó avui en dia.
Sí, abans ho assenyalaves.
Vivim en una...
Clar, hi ha un gran decalatge d'una banda entre el que és la promoció de la lactància materna per part del sector sanitari, tan bon punt es neix, i el que són la capacitat que tenen les dones de portar a terme aquesta lactància materna en garanties durant un cert temps, almenys 6 mesos, com recomana l'OMS, de lactància materna exclusiva, o dels 6 mesos en endavant com a alimentació complementària. Això és molt difícil i es deu a diferents elements. D'una banda, el principal podríem assenyalar que són les dificultats del mercat de treball. Evidentment, si tens una baixa de 16 setmanes, que són 4 mesos, i després t'has de reincorporar a la feina, difícilment podràs seguir donant el pit a la teva criatura. Hi ha mares que s'extreuen la llet, però no sempre en els llocs de treball tu tens un espai on et puguis treure la llet. A vegades te l'has d'acabar traient en el lavabo, que no és el millor lloc. I, per tant, hi ha un context sociolaboral que no favoreix la lactància materna. Però al marge d'aquest fet, també el que ens trobem és que des de l'àmbit sanitari, sovint encara hi ha un gran desconeixement sobre el que és la pràctica de la lactància materna i les dificultats per portar-la a terme. És interessant observar que aquest any, per primera vegada, una universitat de l'Estat espanyol de Medicina ha implementat en el seu currículum una assignatura de lactància materna pels metges.
Ah, hombre, molt bé.
Penses, home, els metges, no? Al marge de la disciplina, haurien de tenir una formació sobre lactància materna. Doncs aquest any, per primera vegada, la Universitat de Barcelona ha implementat una assignatura de lactància materna. No n'hi ha cap altra assignatura d'aquest tipus en cap universitat de medicina, i és una assignatura, a més, optativa.
Bueno, que no se la prenguin de Maria, saps?
I s'hi han apuntat, de fet, pocs alumnes aquest primer any. Però és significatiu, no? Llavors el que ens trobem és que una mare, quan acaba de donar llum, té dificultats, surt de l'hospital amb el nen enganxat a la teta, però clar, quan arriba a casa hi ha moltes dificultats, va un metge, un pediatre, i difícilment a vegades troba la resposta que li cal i ha d'acabar buscant-se la vida com pot, cercant una assessora de lactància materna. Aleshores, hi ha una gran desinformació per part del sector mèdic, pediàtric, i a la vegada també hi ha una relació estreta amb la indústria, no? Hi ha empreses que el que intenten és incidir en aquests metges i en aquests pediatres perquè ràpidament recomanin deixar de donar el pit.
Ara volia acabar precisament parlant de la indústria de la llet de la fórmula. Que, a veure, d'una banda, siguem clars, omple una sèrie de necessitats d'una sèrie de persones, de dones, que no poden donar el pit, d'acord, perfecte, altres que no volen per la raó que sigui, sempre que sigui la seva tria informada, tampoc hauria
de ser problema. O no tenen llet, o no tenen.
No tenen, o no volen, però és igual. Però moltes vegades influeixen d'una manera que no és gaire neta, o no és gaire transparent, sobre les decisions perquè influencien els metges, no?
Sí, el que ens trobem, per exemple, és que la pròpia Associació Espanyola de Pediatria, un dels seus principals finançadors, és Nestlé. I Nestlé està clar que té uns interessos directes amb la indústria de la llet de fórmula perquè és un dels seus principals productors, distribuïdors. Aleshores, aquests vincles estrets entre el sector sanitari, mèdic i l'empresa privada fa que sovint les decisions dels metges vinguin induïdes per part dels interessos d'aquest sector. Abans tu deies, hi ha dones que potser no tenen llet. El percentatge de dones que pateixen aquesta dificultat per produir llet és molt baixa, és un 2, un 3% sobre el total de mares. Moltes dones, en canvi, acostumen a dir que no tenen llet perquè els propis metges han promogut unes determinades pràctiques que fa que tu deixis de produir llet. Si a tu et diuen que has de donar llet unes determinades hores durant un determinat temps, això va en contra de la producció de llet per part de la pròpia dona. Per tant, també tenim uns protocols, a vegades des de l'àmbit sanitari, des de determinats sectors, que el que dificulten és aquesta lactància materna. I aquesta és avui una de les grans contradiccions, i la indústria alimentària aquí té interessos clars. Evidentment, cada dona ha de ser lliure, com ara comentava l'Adam, de fer allò que consideri, però el que cal assenyalar és la responsabilitat de la indústria alimentària, com incideix a nivell social en aquesta pràctica, i sobretot la supeditació de determinats sectors mèdics. No tots, perquè hi ha molta gent que intenta fer una molt bona feina i actualitzar-se, però d'altres hi ha encara un gran desconeixement, com veiem amb l'exemple que us posava, que fins fa res, ni tan sols hi havia una assignatura sobre lactància materna a la universitat.
I als anys 70 tots els metges recomanaven llet maternitzada, llet de fórmula, perquè deien que era el millor, perquè això de la llet de la dona no era gaire qualitat, vull dir que...
Sí, perquè sempre s'ha tendit a assenyalar que la llet materna i la llet artificial és el mateix, quan és fals, perquè encara hi ha molts elements que caracteritzen la llet materna que no s'ha arribat a descobrir quins són, i per tant és impossible que la llet de fórmula la contingui, i en els anys 70 hi va haver una ofensiva molt gran, no només a casa nostra, als països occidentals, sinó sobretot en particular en els països del sud, on fins i tot la promoció de la lactància materna va acabar generant un important augment de la mortalitat infantil, perquè si tu promous la lactància materna i per tant preparar biberons amb llet en pols i també amb aigua que acaba sent contaminada, doncs això té un impacte duríssim i negatiu en la vida d'aquells infants.
I també durant molts anys s'ha associat a una manera d'entendre el feminisme una mica curiosa, el fet de donar llet maternitzada, el fet de dir podem ser encara més independents del que volem, per tant prescindim del pit I, no? És aquesta barreja estranya
que dius... S'ha associat, o a les dones se'ns ha venut la moto, des del meu punt de vista, per part de la pròpia indústria, per part del sistema, que el biberó afavoria l'emancipació de la dona i tenir la capacitat d'arribar a tot. Quan en realitat hi ha uns prejudicis clars per al nadó i per l'infant. Evidentment la dona ha de poder decidir, però també no podem oblidar que les nostres decisions venen molt mediatitzades per als interessos també de la indústria. Per tant, també és important reivindicar la lactància materna des d'un punt de vista feminista, que com a dones podem escollir allò que volem i que en definitiva la lactància materna fa que puguem ser autònomes en les nostres pràctiques de criança, perquè en definitiva si tu dones el biberó depens de comprar aquest producte a una multinacional. Què passa? Que en general els sectors més tradicionals i reaccionaris han vinculat molt la lactància materna a la dona, a la mare, a tancar-la a la llar, i per això la reacció contrària d'un determinat sector del feminisme. Jo crec que en aquest moment potser hi ha una sèrie de prejudicis en relació a la lactància com una pràctica reaccionària, que en èpoques ha estat així i que encara hi ha sectors reaccionaris de la societat que ho defensen, però crec que cada cop més s'ha vist que la lactància materna també pot ser un instrument d'emancipació de les dones.
I crec que s'estalvia més temps durant el pit, no?
Perquè si és més pràctic.
Escalfar la llet, un microones o la tetina que l'has de netejar. En canvi, tu ets el propi envàs. Està a la temperatura ideal,
sí,
el lloc ideal.
I no l'has de pagar.
No l'has de pagar. És gratuïta. I contra més en dones, més en fas.
Al final, jo crec que el missatge és aquell com el d'aquell anunci.
Vull llet materna, jo!
Busque, compare, si encuentra lo mejor compro, doncs això és una mica... Llegeix, informa't, busca fonts rigoroses...
Lliures, però ben informades.
Pren una decisió en funció del que has llegit i del teva vida, dels teus interessos i el que et donin la gana, però que sigui una decisió informada, que és el que sempre defensem en aquest programa. Faltaria més, feu el que vulgueu, però que aquest vulgueu sigui realment vulgueu, lliure, no? I que no estigui mediatitzat per tots aquests interessos que al final es van lliscant a dins,
sí, a més a més...
van lliscant i se't van posant a l'inconscient, al final no saps per què fas les
coses. Tenim tota la vida per veure Blevitt.
Ah, sí? Quin moment de la vida veurem Blevitt?
Pues no ho sé, els 12 o 13, allò, fer-te una papilla de llet d'aquesta.
Tenim no val la rebost? Pena. Vinga, va.
El rebost de la Vives.
Vives, qui portes al rebost?
Doncs avui us porto una aplicació pel telèfon mòbil.
Ai, va. Sí, que l'agafo.
Hi ha una aplicació, el que passa és que tu potser no et farà gaire falta.
Servir. Sospito,
perquè
eh?
Perquè estem parlant de lactància materna. I l'aplicació es diu Lact App. L'Act de lactància,
molt original, també.
App d'aplicació. I és una aplicació que va posar en marxa un grup de dones especialistes i assessores en lactància materna, en particular Alba Padró, que és una persona que durant molts anys ha vingut doncs, fent una feina, i encara la fa avui, a través d'aquest espai de promoció de la lactància materna. Ella té també un llibre publicat que s'anomena Somos la leche, amb Grijalvo, molt interessant sobre aquesta qüestió, i tot el seu coneixement i el d'altres col·laboradores doncs el podem trobar en aquesta aplicació en la qual doncs, tu, com a mare que dones el pit, pots donar-te d'alta.
Molt bé, Esther, moltes gràcies.
Un plaer.
Biocop, l'empresa pionera en fabricació i comercialització de productes biològics a Catalunya, ha patrocinat Tu menges, tu manes.